Ràdio Estel. Informatius.
Són les 3, bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. Sota custòdia policial, la propietària del bar on aquesta matinada hi ha hagut un incendi que ha afectat fins a 8 immobles al carrer València de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra sospiten que el foc podria haver estat intencionat. La dona està greument hospitalitzada a l'Hospital Vall d'Hebron. Alguns veïns han denunciat que la sospitosa havia amenaçat, de fet, de calar foc al local. L'Ajuntament de Barcelona havia intentat clausurar el bar. L'Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament, ha explicat que el local havia rebut denúncies per part dels veïns.
Efectivament, és un local que havia presentat molèsties i precisament com a conseqüència d'això es havia produït aquest precinte de caràcter preventiu que havia realitzat el districte de l'Eixample. Els veïns es havien queixat, hi havia hagut inspecció per part dels serveis d'inspecció del districte i la pròpia Guàrdia Urbana, i per això es va acordar aquest precinte preventiu que, repeteixo, no es va poder realitzar perquè efectivament el local ja no estava realitzant la seva activitat.
Amb tot plegat, hi ha 4 persones ferides de diferent gravetat. Una d'elles, com dèiem, es troba en estat greu i, segons han confirmat les autoritats, seria la persona que regentava aquest local. I, mentrestant, els bombers de Barcelona també han comprovat l'estat dels habitatges afectats. Ho explica Víctor Molinet, cap de bombers de Barcelona.
Acabades les tasques d'extinció, ja han pogut anar tornant els veïns de totes les finques, amb l'excepció de 2 finques, avinguda a València 73, on s'ha originat l'explosió. Allà són 16 persones que ara mateix tenim estar coesp buscant un allotjament, d'acord? I no podran tornar. Els danys a València 73 són significatius, hem valorat danys estructurals en una de les parets de càrrega, s'hauran d'analitzar amb més compte, però segurament no serà d'una manera immediata que es podrà tornar a evitar aquests domicilis.
I en política, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha lamentat aquest dimarts que, contràriament al que ha passat a França, on totes les formacions polítiques han establert un cordó sanitari a l'ultradreta, Espanya diu el principal partit de l'oposició s'ha abraçat als plantejaments de l'ultradreta i li ha un obert de bat a bat les portes de les institucions. Una mala notícia, diu, pel nostre país i també ha dit per la democràcia. Rodríguez ha advertit que el seu govern estarà atent i vigilant per combatre aquests posicionaments que, diu, agredeixen i ataquen els drets de les dones. Tot plegat després que de les eleccions a Castella i Lleó el Partit Popular hagi format govern amb Vox. I el govern aquí a Catalunya commemorarà dijous els 91 anys de la proclamació de la República per part de l'aleshores president de la Generalitat, Francesc Macià, el 14 d'abril de 1931. Segons ha anunciat aquest dimarts la portaveu del govern, Patrícia Plaja, l'actual president Pere Aragonès i la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, encapçalaran aquest acte institucional en commemoració de la República que es farà al Palau de la Generalitat i que el govern té voluntat de mantenir any rere any. I Catalunya ja ha acollit gairebé 20.000 persones que fugen de la guerra a Ucraïna. Plaja també ha recordat que la Generalitat ha evitat una primera resposta per fer front a les conseqüències del conflicte bèl·lic amb 120 milions d'euros i ha tornat a demanar fons a l'Estat per afrontar aquestes despeses extraordinàries, així com també que el límit de dèficit passi del 0,6 a l'1%. I l'Ajuntament de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, ha demanat a la Diputació de Barcelona un informe sobre el soroll que prové de la cimentera Lafarge. Ho ha fet després que l'Associació de Veïns de Can Sant Joan i la plataforma Antiincineració hagin presentat al consistori més de 600 signatures per denunciar el so que prové d'aquesta planta i que diuen és excessiu i provoca molèsties als veïns. Un cop recollida, el consistori demanarà a l'oficina tècnica una avaluació i també una gestió ambiental a la Diputació perquè puguin avaluar si aquest soroll excedeix els límits permesos. En cas que fos així, s'iniciaria un expedient sancionador contra la firma el 2015, quan ja es van produir episodis de soroll similars als registrats ara. I la remodelació del Parc de l'Espanya Industrial al barri de Sants de Barcelona comença a prendre forma. Els veïns i persones usuàries promotores del projecte de millora han consensuat amb l'Ajuntament barceloní com serà la transformació d'aquest espai. Els usos esportius ocuparan la part central del parc. També es reordenarà l'espai per a gossos i també es millorarà la zona de joc infantil. La proposta de reforma va ser recollida als pressupostos participatius de la ciutat i ara s'han definit després de diverses sessions i trobades i passejades de diagnosi. De fet, va ser el projecte més votat, no només d'entre totes les iniciatives proposades per la ciutadania al districte de Sants-Montjuïc en campanya dels pressupostos participació, sinó també del conjunt de la ciutat de Barcelona amb 3.351 vots afirmatius. Un cop feta la remodelació, l'Espanya Industrial aglutinarà més de 5.000 metres quadrats de zona verda. Tindrà més informació d'aquí una hora, també a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Les deixem ara amb un recull dels millors moments del programa Tot anirà bé de Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Aquesta Setmana Santa fem camins.
El magazín social i religiós de la casa no s'atura i us acompanya durant la darrera setmana de preparació per la Pasqua.
Entrevistes, litúrgia, reflexió i passions amb el nostre toc particular.
De l'11 al 14 d'abril a partir de les 6 de la tarda.
Ojut, que canviem l'horari.
Camins, especial Setmana Santa.
La nostra banda no tanca per vacances a Ràdio Estel.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Aquest dijous sant, a les 7 de la tarda, des de la Catedral de Barcelona, Ràdio Estel transmetrà la missa de la Cena del Senyor, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Ràdio Estel obre les portes a la Setmana Santa aquest dijous sant a les 7 de la tarda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts en aquest dimarts 12 d'abril del Tot anirà bé. Des d'ara mateix arrenquem una nova edició especial del programa fent un repàs pels millors moments de la temporada. I avui comencem viatjant fins al 13 de gener per recordar l'entrevista a José Corbacho i el seu espectacle Ante todo, mucha calma.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
José Corbacho, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Estem contents d'escoltar-te, estem contents de tenir-te amb nosaltres i estem contents de poder-te tornar a veure el teatre ben aviat, no?
Efectivament, sí. La veritat és que... Bueno, sempre se'n pot anar a veure, perquè com a més estem en una ràdio que se sent per tot Catalunya, jo sempre vaig fent bolos i actuacions i tal, però concretament la setmana que ve doncs tornem a Barcelona, al Teatre Borràs, a partir del 23 de gener. Però vull dir que el dia 21 de gener estaré a Vilaseca, el dia 22 estaré a Viladecans, o sigui que sempre que la gent estigui al tanto que hi ha un teatre a prop per anar-hi.
Que bé, no, això està molt bé, perquè significa d'alguna manera que ets d'aquells afortunats que tenen molta feina, no? Ho dic perquè en aquests mesos t'asseguro, José, que vaig parlant amb actors i la veritat és que veu situacions que són complicadíssimes, que tot això de la pandèmia ha portat molt de desastre per molta gent, eh?
Totalment, no, jo em sento molt afortunat, molt privilegiat. També el fet, diguéssim, d'anar sol pels llocs em facilita amb alguna coseta la feina, perquè hi ha companyies més grans que els hi costa molt, perquè primer perquè hi ha molta gent a sobre un escenari i és més complicat, després perquè també és molt més difícil fer un espectacle sostenible quan hi ha restriccions d'aforament. Aleshores, clar, jo soc un privilegiat, puc anar fent bolos, puc anar cap aquí, puc anar cap allà, la salut dins del que cap em va respectant, i i sí, sí, em sento totalment afortunat perquè, com tu ben dius, hi ha molta gent del sector i, malauradament, no només del sector del teatre o del cinema o de la cultura, també de la música, però també, òbviament, doncs, hem conegut històries molt desoladores del món de l'hostaleria, la restauració, l'oci nocturn i la gent en general, perquè són molt, molt complicats, no? Per això l'únic, a vegades, que intento és que la gent passi una bona estona, que la gent rigui, que la gent s'ho passi bé, que durant el meu monòleg, que no pretenc una altra cosa, pues que passar 80 minuts divertits, la gent almenys s'oblidi una miqueta de tota aquesta cosa que ens envolta, que és greu. Realment és greu.
T'anava a dir ara mateix, no? Si la comèdia sempre ha tingut una molt bona receptivitat per part de la gent, segurament en aquests temps entrar a un teatre i poder-te oblidar de tot durant 80 minuts, que són molts minuts per un monòleg, deixa'm dir-te, és segurament més convenient que mai, no?
Sí, jo sempre he dit que la comèdia i l'humor deberien estar sota el Departament de Salut i no sota el Departament de Cultura, que sempre hi ha més problemes amb la cultura i tal, perquè et trobes amb molta gent que t'ho agraeix, a més, que t'ho agraeix, moltes gràcies per fer-nos riure, gent que ve al teatre, i a mi molta gent em diu, hòstia, necessitava riure, feia temps que no reia tant, moltes gràcies. Aleshores, clar, veus a la gent que, a més, fa l'esforç de sortir de casa seva, d'arribar a un teatre, de juntar-se amb altra gent, la mascareta, el gel hidroalcohol, i quan hi ha hagut distància social, que s'ha demostrat que anar al teatre, que anar al cinema és molt segur, però la gent, vulguis o no, fa un esforç, se paga la seva entrada i tal, doncs què menys que intentar almenys això, que passin una bona estona, que riguin, perquè la realitat a fora pues, és això, és la que és.
Sí, sí, fa molt de fred a fora, efectivament. Ante todo, mucha calma. M'ha agradat molt, José, perquè quan hem dit, bé, però de què va, no? M'ha agradat molt, no? Em diuen... Fonamentalment, el que fa el José Corbacho és riure's de tot i de tots. Seria una bona definició, això, o no?
Sí, és que a mi em pregunten de què va, i dic, pues va de, com es deia antigament, és de risa. Jo, quan era petit, anava al cinema, anava a veure una pel·lícula, aquesta que és de risa, i pensaves, clar, les expectatives són altes, perquè després, si la gent no riu, aleshores és que no és de risa. Però jo, en realitat, el que faig és riure'm, sobretot, primer me'n foto de mi mateix, que crec que és la millor forma després i la millor llicència per riure una mica de tot, i igual que me'n foto de mi mateix, me'n foto de tota la gent que m'envolta, de la meva mare, de la meva dona, del meu fill, del meu gos, del meu cunyat, de les seves amistats, però bueno, també del meu país, de la meva gent i del meu barri, i a partir d'aquí pues, bueno, s'obre una mica la veda per sobretot per riure, per fer comèdia, per explicar coses en primera persona, que jo, al final el que tampoc som tan especials i probablement el que em passa a mi, i més amb aquests temps pandèmics que ens han igualat molt a tots, no? En quant a hàbits, en quant a costums, en quant a mascaretes, en quant a formes de comportar-nos, al final, bueno, me n'enfoto de tot això i és, jo crec que el que la gent també li fa més gràcia és això, veure que aquesta vida, que al final és molt tràgica i tots saben que acaba com una tragèdia, que em perdonin per l'espoiler, però que també sí. Té un cantó per riure una mica, no?
No, està clar. Se'n pot fer humor de tot o diguem que hi ha temes, José, que és millor no tocar?
Bueno, jo crec que es pot fer humor de tot, perquè a més com l'humor sempre ha sigut una teràpia per les persones i tots, i probablement tots hem rigut en situacions que no volíem, tots hem rigut en moments que pensàvem, ostres, ara no toca, però igual aquest no toca sempre és molt relatiu. Jo crec que es pot fer humor de tot, òbviament, el que passa és que també has de saber com fer-ho o quan... i equivocar-te, òbviament, que això és una cosa que ens passa molt als còmics i als humoristes, que moltes vegades ens equivoquem i fas un acudit, una broma, un gag, i la gent diu, hòstia, no té gràcia, doncs pues, aleshores l'únic que pots fer és dir, hòstia, pues, bueno, m'he equivocat, no passa res, és millor que s'equivoqui un humorista que no sé que s'equivoqui el ministre de Defensa declarant una guerra, no?
Home,
per equivocació,
sí.
O un neurocirujano a l'hora d'operar i que digui, ai, m'he equivocat, i he tallat on no devia, aleshores al cap i a la fi quan un humorista ens equivoquem, doncs mira, no passa res i passes amb una altra història. Però jo crec que s'ha de riure. Tots ens ha passat que hi ha situacions, jo què sé, que no, que on la comèdia representa que no ha de ser-hi present, com un tanatori o aquella situació que al final algú fa un acudit i es fa com un riure com per alliberar una mica aquella pressió, aquell dolor que sents, però perquè sempre passa, no? Que hi ha situacions que dius, ostres, per favor, ara no podem riure. que, a més, el riure és una cosa molt subjectiva. A cadascú li fa gràcia una cosa, el que a tu et fa gràcia, potser a mi no, però, curiosament, demà potser sí que a mi me la farà, perquè és molt relatiu.
És que aquí és on està... És que aquí és on està el quid de la qüestió. Jo no sé si quan un porta tants anys dedicant-se a això, arriba a dominar allò que funciona, quan funciona i amb quin públic funciona, perquè un dia,
no,
efectivament,
clar,
algú li pot...
Clar que no. No, perquè, a més a més, això, jo funciono bastant, i amb el tema del monòleg, que vulguis o no, sóc bastant novato. O sigui, ja tinc una edat, però he començat a fer monòlegs jo sol molt tard. Sí que vaig estar durant un temps amb un dels primers espectacles de monòlegs que es feia al cincombres.com, que ho feien amb el Santi Milán, sí, i amb el Manel Fuentes i tal. Després també amb l'Andreu Bonafuente i amb Alberto vam fer una gira que era el Terrat Pac, on feien monòlegs, però eren monòlegs més curtets i tal. Però, i un dia vaig dir, bueno, doncs vaig a tirar sol a l'escenari, però porto relativament poc temps i cada funció és diferent i mai saps el que pot funcionar, el que no. A mi m'agrada més provar coses, perquè no tinc un guió tancat. Vaig incorporar moltes coses d'actualitat perquè m'agraden, perquè penso que a més a més és una cosa que a mi l'actualitat m'agrada per fer comèdia, perquè per prendre-me-la en sèrio és una altra cosa també.
Més val que no, molt, no? Sí, sí.
Molt complicada. Aleshores, com vaig provant, a vegades m'equivoco. Fins i tot també el públic, eh? El públic a vegades és el que et diu amb la seva absència del riure, que no riu una història i tu dius, pues, escolta, no passa res, això i enço a la paperera i demà t'inventes una altra cosa. Però mai surto a l'escenari pensant que allò està guanyat i que una actuació a Saragossa serà igual que a Barcelona o que a Barcelona serà igual que a València. Jo crec que cada dia, cada nit, el bonic que té el teatre també és que hi hagi una mica de fet diferencial i que sigui una cosa que passa en aquell moment i no tornarà a passar, no?
El monòleg probablement és un dels gèneres, diria jo, més complicat al damunt d'un escenari, no? Tu sol, 90 minuts, uf...
Sí, la veritat és que jo després de molts anys d'anar molt ben acompanyat pels escenaris, després dels 12 anys d'estar a la Cubana, on precisament no estàs sol, sinó que estàs amb molta gent a dalt d'un escenari, clar, surts sol allà i mires a la dreta, mires a l'esquerra i sobretot dius, bueno, si això no funciona és culpa meva, no hi ha excuses, aquí no hi ha un altre responsable que tu. Però, per una altra banda, també m'ha donat com una certa sensació de llibertat, que en realitat és una cosa que tu te la montes i te la desmontes com vols, no has d'estar pendent de si hi ha un company o una companya, d'aquell dia, de com estarà, del peu... Bueno, al final estàs sol per lo bo i per lo dolent, no? Jo trobo que la sensació de vertigen i de por sempre està, fins que comença el moment de començar a xerrar i de començar la història, i després també tens una sensació de llibertat que és molt agradable, no?
És veritat que no surts a l'escenari sol, surts amb tota la mili que has fet prèviament. Tu ara parlaves de la Cubana, efectivament, però podem parlar de la Cubana, podem parlar del Terrat, podem parlar de la tele, és que podem parlar de moltes coses, no, José?
Sí, però al final tot és una conseqüència, una cosa de l'altra, i jo sí que és veritat que amb aquestes hores de vol, a lo millor, que a mi és una cosa que també m'agrada, quan obro el meu monòleg, quan faig preguntes al públic, que la gent participi, em puc marxar, puc tornar, això sí que et sents també amb la confiança d'aquestes hores, no? D'aquestes hores d'escenari, i d'haver treballat també amb gent que li agradava no tenir un guió tancat, com pot ser, pues, la Cubana, que tot i que hi havia les obres estaven molt establertes, sempre hi havia algun moment als espectacles d'improvisació o fins i tot al Terrat, on sortia amb un plató amb l'Andreu Bonafuente i que els guionistes t'acabin posant surt el José i ja està, una pàgina en blanc, perquè l'Andreu sí, també tenia aquesta capacitat bueno, de fer créixer els col·laboradors, d'enrotllar-se. Aleshores, allò doncs, també et dona una experiència, però ja et dic que aquesta experiència tampoc et serveix de res, perquè igual que podem parlar de moltes coses, com deies tu, quan surti jo el diumenge que ve al Teatre Borràs, tot el que has fet abans a la gent li és igual. Al final la gent, com al primer minut, sí que, ai, que graciós el José Corbacho, i com al segon minut no estiguis fi, la gent li és igual la Cubana, el Terrat, les pel·lícules, al final la gent diu, bueno, a veure, jo he vingut aquí a passar el que deia aquest senyor, a riure. Aleshores, bueno, doncs has d'estar sempre allà al 100%.
Déu-n'hi-do, eh? És veritat que ara parlàvem de la Milifeta, que el José Corbacho, efectivament, porta molta mili i ha fet coses molt xules, no? Has estat una d'aquelles persones, ets una d'aquelles persones, José, tocades per la vareta de les coses xules, no? És a dir, perquè has estat la comana, efectivament, has fet una televisió magnífica. El tema del cinema, no? Amb Goyas i reconeixements magnífics, no? Com t'ho expliques, tot això?
No tinc ni idea, clar, això sí que... O sigui, explicació no pot tenir, crec jo, eh? I a més, tampoc l'has de buscar. Sí. Tampoc l'has de buscar, perquè és allò com... Ui, què li diries a, si fueras ahora a tu niño de quan eras nen de 10 anys i tot el que t'ha passat, al final penso... Bueno, jo quan era nen sempre vaig tenir una concepció de la vida que era jugar. Pràcticament m'encantava molt jugar. Tampoc vaig tenir una infància fàcil, una adolescència fàcil, sobretot a nivell de salut, d'una sèrie de coses que ja pues, al final van desembocar amb el trasplantament de ronyó que em van fer fa un parell d'anys, però que era una cosa que jo ja arrossegava. Però aquestes ganes de jugar a mi em feien pues, anar a jugar a futbol estant malalt, anar... I quan un professor de la meva escola em va inocular al verí del teatre, ostres, vaig començar a descobrir el teatre com un joc meravellós, no? De fet, altres idiomes, en anglès es diu play, en francès es diu jouer, i aquí no sé per què li diguen actuar, que és una cosa com molt impostada, amb una cosa que és jugar. Jo vaig descobrir allà que podia jugar a inventar-me històries, a inventar-me personatges, que és una mica el que ha anat fent a la vida, doncs, tant a la cubana, ens inventaven personatges, ens inventaven històries, a la televisió, a les pel·lícules, i també, bueno, suposo que amb una mica de sort... tenir també sempre la gran sort, encara que sigui redundant, d'estar envoltat de gent meravellosa, com era la gent de la cubana, la gent del Terrat, de gent molt talentosa, d'haver tenit un amic com el Juan Cruz, que vam fer un viatge fent pel·lícules com Tapas o com Cobardes o com Incidencias, i que també era una persona molt talentosa. Al final, estar envoltat de gent que sap fer les coses, pues, sembla que tu les facis bé, però jo crec que sempre els bons han sigut els altres. Jo he anat a fer una mica el que feia de petit, el que deia ma mare, el payaso.
Home, algun mèrit tens, eh? Diríem, anem a dir-ho d'aquesta manera, algun mèrit tens. Escolta'm, has parlat de la gent de la que t'has envoltat fins ara. Quan mires cap al futur, de què o de qui t'agradaria envoltar-te, José?
Bueno, a mi, clar, arriba un moment que al futur tinc ganes de continuar fent el que faig, perquè a més per això, per tot això que estem parlant ara, no? Perquè em considero molt afortunat, sobretot també a nivell laboral, a nivell professional. Aleshores, continuo una mica amb aquesta mirada molt oberta. Jo crec que sempre has d'anar per la vida amb la sensació de que la vida et pot sorprendre, no? Quan comences a pensar de que, bueno, de que ja està tot fet, de que no et trobaràs ningú que et sorprengui, ostres, comences a perdre una mica la il·lusió per les coses que per mi és el principal el motor. No sé, jo, a part del monòleg, just el 18 de març estrenem un espectacle a Sant Cugat que vam estrenar al Festival Grec de l'any passat, que no té res a veure amb un monòleg, sinó tot al contrari, som 50 persones amb un escenari, una orquestra sinfònica, un grup de rock, uns cantants, i el senyor Ramon Gené, i jo, i el senyor Ramon Gené, que és aquest senyor que sap tant de música, que sap tant d'art i de cultura, ens vam trobar un dia per casualitat, amb una cosa que vam fer junts, ostres, va haver-hi com aquell enamorament, que a mi, per mi també continua sent el motor de totes les coses de la vida, t'enamores d'algú, t'agrada el que fa, i al final vam començaríem de fer alguna cosa junts, hem de fer alguna cosa junts. Hem creat un espectacle que és meravellós, que és el Love, 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 que ens van funcionar molt bé al Grec, i al cap i a la fi és una altra aventura, pues que potser d'aquí uns mesos o quan el puguis anar a veure i parlem del Love, 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 diràs, ostres, quina cosa més xula! Doncs serà com un espectacle de la cubana, com un programa del Terrat, com una peli, serà una altra cosa xula, però al final, perquè també has trobat un company de viatge xulo, has posat allà tota l'energia i tota la il·lusió, i has sortit, que a vegades poses tota l'energia i la il·lusió i les coses tampoc surten. Jo en aquest sentit també em considero bastant afortunat de que moltes coses hagin sortit bé, no? I hagin tingut el beneplàcit del públic, que al cap i a la fi és una mica el que mana aquí. Però aleshores és això, el que vull fer en un futur és això, pues, continuar treballant amb gent que m'agrada, amb gent que em vingui de gust. Jo també és veritat que he intentat no perdre aquesta cosa de xaval de barri, i quan al teatre de sobte dius, hòstia, el teatre sembla que està complicat complicat, doncs, bueno, anem a inventar-nos alguna cosa per fer alguna cosa a la tele, o anem a escriure un guió per fer una pel·li, o inventem-se un espectacle tan estrany com el Love, 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 no? Que no és un musical, ni un concert, ni una obra de teatre, sinó que té una mica de tot. A mi això també m'agrada. Jo crec que això també m'ha donat probablement més oportunitats de treballar.
Per què és un espectacle una mica estrany, aquest Love, Love, Love?
Bueno, és un espectacle una mica estrany per això, perquè no és un concert, tot i que hi ha una orquestra sinfònica i una banda de rock i uns cantants, no és un musical, no és una obra de teatre, tot i que el Ramon Gené i jo parlem de l'amor i de la música, sinó que és una cosa bastant original, bastant nova per la pròpia formació de l'espectacle i per la seva presentació en públic. No? A partir d'aquest sí que no sabria tampoc definir-te, igual que et dic, ante todo mucha calma, és per riure, pues si t'hagués de dir alguna cosa, diria, Love, Love, Love és un espectacle molt emocionant. De fet, la gent que fins ara només hem pogut fer el grec, perquè com és un espectacle tan gran, costa més de moure, per tot el que parlaven al principi de l'entrevista, però la gent que l'ha vist ha sortit com molt emocionada, no? Que també és una cosa que té la música. La música té allò que és una emoció pràcticament primària i quan sona una cançó o un tema que et recorda algun moment de la teva vida és molt emotiu, no? I tenim moltes ganes de començar aquesta gira, que començarem per Sant Cugat i que després continuarem al Festival de Sabadell, diferents festivals d'estiu a Catalunya i que volem també anar a teatres, que passa és que a veure a quins teatres podem entrar amb tanta gent, no? Però jo tinc moltes ganes també de que la gent la pugui disfrutar.
No ve de gust de tant en tant allò de dir, ostres, estaria bé sortir de casa a les 10 del matí, anar a treballar i després tornar a casa i ja està. Perquè ho dic per aquest, avui aquí, demà allà, demà passat a un altre lloc. Un no se'n cansa amb el temps d'això?
Jo és que sóc sagitari, i aleshores sóc feliç amb una maleta a la porta de casa. A mi m'encanta, o sigui, és una cosa que m'encanta, i precisament allò de la feina estable, que és el que en un principi li hagués encantat als meus pares, que jo sortís de casa a les 9 del matí, que tingués una feina, que tu, perquè ara tot sembla molt bonic, però òbviament amb aquests 30 i pico anys de carrera també hi ha hagut moments de ostres, 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 això és una mica inestable, però és que m'encanta, té aquesta trampa també, eh? Jo, per mi és una cosa tan vocacional que a vegades t'oblides que és una feina i a vegades és la teva gent, la que et recorda de, o sigui, la teva mare, la teva dona, el teu fill de, hòstia, papa, quan ens veiem? És veritat, és veritat, és veritat. És la gent que tens al voltant que et diu, tio, baixa una mica a terra, no? Perquè a mi m'agrada tant que a vegades t'acabes oblidant i amb el temps també trobes els teus espais. Lògicament, que ara sembla que estigui de dilluns a diumenge a fora i no, hi ha setmanes senceres que puc estar a casa tranquil·lament, tot i que el cap probablement el tinguis en un altre lloc o pensa en una altra idea, però que estàs aquí perquè a lo millor no estàs treballant. Aleshores, al final també és una mica, bueno, anar recol·locant segons el moment, no? Les teves coses de la vida.
Ante todo mucha calma, podrà estar a casa seva durant uns quants dies, perquè a partir del 23 de gener, això és la setmana vinent, no? D'aquí 10 dies.
Exacte, sí.
El dissabte de la setmana vinent, efectivament. Des del dia 23 i fins al 20 de febrer al Teatre Borràs de Barcelona, ante todo mucha calma, i recordem també aquesta altra cita que ens ha avançat i el José Carbacho, que començarà a Sant Cugat el dia 18 de març. Love, love, love. Les dues coses sonen francament molt bé. José Carbacho, ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres. Molta sort i anirem a riure amb el teu monòleg de gairebé 90 minuts. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Toni. Me n'alegro de retrobar-te. Una abraçada.
Igualment, una abraçada ben forta.
Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
El 20 d'abril al 5 de maig, l'Auditori omple de música antiga les esglésies de Barcelona.
El Festival Llums d'Antiga portarà Santa Maria del Pi, la Capella de Sant Àgata i Sant Pau del Camp, a Jordi Savall, Carlos Mena, Le Consort i Gent de la Bo, entre d'altres.
Més informació i venda d'entrades a auditori.cat.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify. Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Podcast, ràdio online i a la carta. Descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
I de l'humor de José Corbacho a les atmosferes terrorífiques de Paco Plaza. I és que dins de la secció cultural d'Eduardo de Vicente vam tenir l'oportunitat de saludar el director de la pel·lícula La Abuela.
Tot anirà bé.
Eduardo Vicente, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com els oients que truquen quan han anat a veure alguna de les coses perquè els hi hem regalat unes entrades.
Sí.
Jo vaig anar al Sierra Luis aquesta setmana.
Ah, doncs jo t'entrevisto.
Va.
Tenim avui l'oïdor que va anar la setmana passada, que va aconseguir les entrades per anar a veure Becante.
Oh, que em va agradar.
Del Sierra Luis. Què et va semblar,
Toni? És el meravellós d'aquesta gent és que reconverteixen en un nen.
Sí.
Tornes a ser un nen. No, i és al·lucinant. Mira, és que m'estic posant... No, fantàstic. Un espectacle absolutament preciós.
I els pallassos del final, que és el que més els hi va agradar.
Ja m'ho vas dir tu. Ja m'ho vas dir, que quan hi havia l'aigua, allò li agradava molt a tothom, no?
Sí, i els nens sobretot.
Bueno, i els no-nens.
I els no-nens.
No, a mi m'agrada molt tot. La veritat és que, ostres, és un espectacle preciós i és un d'aquells viatges en el temps que et porten, efectivament, a com era el circ fa uns anys...
Clar.
Però que es continuen estant absolutament vigents, no?
L'entrada aquella,
Ai, sí. Ja
només l'entrada que comences a veure els carros i tot això, ja et poses en situació.
És veritat. Això va ser fa dues setmanes que parlàvem del Sierra Luis. Uh-huh. La setmana passada vam regalar entrades, era per anar a veure...
El Paquito Forever del Joan Vázquez.
Ah, sí, que ens va trucar l'Alba, si no recordo malament, no? Alba, bona tarda.
Hola.
Hola, què tal va estar el Paquito Forever?
Bé, molt bé, em va agradar molt.
Sí? Què és el que destacaries, tu?
Bueno, he pensat tres coses que m'han agradat.
Molt a veure.
El primer, l'Antic Teatre Almeria no hi havia estat mai, i va ser un descobriment, perquè, no sé, bueno, em va sobtar, perquè no, si m'agrada anar al teatre i això, no havia estat mai a l'Antic Teatre d'Almeria, i em va semblar un lloc super xulo, a més com la platea i tal, posant totes les taules, com si estigui aprenent alguna cosa.
Molt íntim.
Sí. Molt bé l'espai. Llavors, em va agradar també que al principi no em pensava que es faria, però una mica com la crítica al franquisme que, no, per la qüestió homosexual i això.
Sí.
Bueno, va ser un toc de crítica i també de parlar una mica de memòria històrica i tal, que això també em va agradar molt.
Sí.
I després, pues, la posada en escena del Joan Vázquez, no? Perquè és com que l'escenografia és molt austera, però com ell allà al mig de l'escenari cantant amb aquella veu, no sé, em va agradar molt.
I quin personatge, el Paquito?
Què vols dir, quin personatge?
No, 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 que quin tros de personatge, el Paquito.
Ah.
Un home que va sortir d'aquí fugint per la seva homosexualitat i va acabar treballant a West Side Story.
Ja veus.
Amb el Stephen Sondheim, fent gira per als Estats Units, i després va tornar al Paral·lel i es va fer, diguem-ne, una petita estrella a Flor de Nit.
Que bonic, que bonic.
Personatge entranyable.
Escolta, t'agraïm molt, Alba, que hagis estat avui amb nosaltres i que ens hagis explicat la bona experiència veient Paquito Forever. Moltes gràcies, eh?
Gràcies.
Que vagi molt bé. I vostès no perdin la sintonia, perquè d'aquí un moment obrirem el telèfon per regalar alguna entrada, que encara no sé.
Ah,
no ho sé, de veritat. Saps que aquesta setmana no sé per què regalem entrades?
Doncs és super, super xulo el que regalem,
ah, sí?
Eh?
Fantàstic.
I la gent s'ho passarà pipa.
Fantàstic, fantàstic.
Bé, no com del que anem a parlar ara, que la gent no ho passarà precisament bé.
Per què és de por?
L'abuela de Paco Plaza.
Susana Lázaro.
Sí.
Le llamo del Hospital San Gabriel de Madrid. Su abuela ha sufrido un accidente y la hemos ingresado. Como usted es el único familiar que consta, sí necesitaríamos que viniese cuanto antes.
Claro, claro, por supuesto. Gracias.
Deixem-ho clar, dius.
No anem a parlar de l'àvia de Paco Plaza,
sí,
sinó l'abuela, que és la darrera pel·lícula de Paco Plaza. Per qui no sàpiga de què estem parlant, Paco Plaza és un dels grans mestres del terror nacional.
Això anava a dir. Jo tinc algun comentari, m'han fet. M'han dit que es passa por veient aquesta abuela.
S'estrena aquest divendres.
Sí, sí.
Eh?
Sí, sí,
però... I recordem que Paco Plaza va ser el codirector, junt amb en Jaume Balagueró, dels dos recs.
Sí, ja veus.
El director... en solitari, del tercer rec, que era el més gamberro, a mi és el que més em divertia, i després que darrerament té dues grans pel·lícules, com són Verònica, que estava als anys 90, un cas sobrenatural, i una que no té res a veure amb el terror, és d'intriga, que és Quien ayer lo mata, amb el Luis Tosar, que també és una esplèndida pel·lícula.
Molt bé.
Aquesta nova pel·lícula, La abuela, està basada en un guió de Carlos Bermud, que és el director d'aquella pel·lícula que, de culte de fa uns anys, que es deia Magic Girl, i està protagonitzada per la noia de moda, que és Almudena Amor, que ha estat nominada a millor actriu revelació per El buen patrón, i una dona gran brasilera, que es diu Vera Valdés, que és una altra troballa. De què va això?
I si li preguntem al Paco Plaza?
Ah, aviam. Paco
Plaza. No, però si el tenim. No, Paco, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé. Escolta, m'han dit que fa molta por aquesta pel·li.
Bueno, és la idea, no?
Ja, ja.
No, jo no sé medir ben bé això, eh? Perquè jo no sé... A mi com que no em fan por...
Ja.
Les pel·lícules, les que jo faig, perquè ja sé com estan fetes.
Clar, clar.
No sé, però bueno, espero que fiqui una miqueta de por, però també que s'ho faci bé a la gent.
Més que de por, jo diria que és una pel·lícula inquietant i que té moltes sorpreses. Recordem una miqueta la història, eh? És una jove model que treballa a París, allà està de conya, i es veu obligada a tornar a Madrid per tenir cura de la seva àvia, que patiment un vessament cerebral i que no es pot valdre per si mateixa. Llavors, ella era qui la va criar quan els seus pares van morir i se sent obligada a fer el mateix per ella, no? Però la malalta comença a comportar-se de manera estranya.
Veus? Ja dóna'm el rotllo.
Ja amb el rotllo, i la noia, per si fos poc, comença a tenir uns estranys malsons. I hasta aquí puedo leer que deia Mayra. Eh? Oi que sí? M'he quedat en el punt que ens havíem de quedar, no?
Molt bon resum, Edu.
Sí?
Perfecte.
Bé, he de dir que a mi les coses que més m'agraden de la pel·lícula és, d'una banda... que això no és novetat, la capacitat del Paco per crear atmosferes que et posen de mal rotllo, desassossegants, i també una cosa que vaig parlar amb ell fa poc, i és que mai fa... a ell no li agrada retratar el que està passant.
I doncs?
Sinó fer uns plans virtuosos, fer-ho des de baix, des de dalt, seguir el personatge, és a dir, no ser senzillament una càmera fixa, sinó acompanyar i narrar amb la càmera. Oi, Paco?
Es que yo creo que es la diferencia entre retransmitir una cosa que pasa o contarla amb la cámara, ¿no? Yo creo que el llenguatge del cinema és molt ric i tenim moltes eines per transmitir emocions, ¿no? D'angoixa, de por, de...
Home, el tipus de plano, el tipus d'imatge... clar, tot parla, tot contribueix segurament a l'objectiu, en aquest cas, de fer por o de ser inquietant, no?
Clar, les imatges són les nostres paraules, no? Clar. Quan fem cinema, és la nostra manera de parlar es tradueix en una manera de rodar, d'enquadrar, de fotografiar, no? I l'aproximació del... això que es diu el tempo cinematogràfic, no? Que jo crec que és tan important en el cinema de terror per crear la inquietud, no? jugar amb l'expectativa de l'espectador, que tu saps que algo va passar, però no saps ben bé el què, ni saps en quin moment exacte, no?
Clar.
I els actors tampoc, no?
Els actors de vegades juguem amb ells per contribuir al realisme, no?, de la seva interpretació, no? A mi sí que m'agrada molt convertir el rodatge en un joc, perquè hi ha una cosa que jo crec que els actors, quan no les demanes que facin un personatge, sinó que visquen com persona situacions reals. No? Crec que això ajuda molt pel cinema de por, no? Perquè tu estés... Perquè siguin les reaccions siguin el més naturals possible.
Clar, ara entenc per què han nominat el Goya, el Modern Amor, per El Buen Patrón i no per aquesta. Perquè aquesta no actua. De vegades són reaccions naturals i espontànies, no?
Vols dir que és per això?
Home, ja que parlem del tema, escolta'm, hi ha una pregunta que no t'he fet al respecte. Qui la vio primero? Fernando León de Aranoa, bueno, o tu?
La primera pel·lícula d'ella va ser L'Abuela.
Ah.
Però no m'agrada quan diuen qui l'ha descobert, però jo crec que, yeah, que s'ha descobert ella sola.
Clar.
Només hi havia que tenir ulls i orelles, perquè és una noia amb un talent espectacular i una presència i un carisma que ens va donar moltes alegries en el futur.
El divendres estrena aquesta Abuela. Mm-hmm. Com hem d'anar a veure-la, Paco?
Jo crec que el millor és anar en companyia, amb un grup d'amics, amb la teva parella...
Sí.
Perquè n'hi ha algo de celebració en el cinema de terror. Una cosa que és molt important és compartir l'experiència, no? Una mena de tren de la bruixa que...
Sí,
retroalimentes de les reaccions de la resta d'espectadors.
Home, deixa'm que et digui una cosa. A mi m'agrada de veritat anar, sí, al cinema i fins i tot al teatre sol. És una, sí, cosa que m'ha agradat sempre, trobo que està... Però una pel·li de por sol, jo crec que encara deu fer més por, no? O no?
No.
No?
No. Mira, jo recordaré perfectament quan es va estrenar Poltergeist,
sí,
que la vaig anar a veure amb la meva mare i la meva germana.
Sí.
La meva germana...
A tu t'espantaves d'elles.
Clar, perquè se m'agafaven al braç i em fotien més ensurts que els que hi havia a la pantalla.
Clar.
Millor sol.
Clar, clar, clar. Paco, fem una cosa. Vine un dia i en parlem amb calma de la pel·li abans anirem a veure-la aquest divendres, a partir d'aquest divendres, i aleshores en parlem amb calma d'aquesta Abuela i de la por. Un plaer,
un plaer, un plaer.
Moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Que bo això de fer por. A mi sempre em fascina la gent que es dedica a escriure per fer por a la resta, perquè és molt difícil, realment.
Jo reconec,
no?,
que no és el meu gènere favorit.
Ja. Yeah.
Estic una mica fart de tants haters que hi han del cinema musical.
Ah, sí? Ara tu ara estàs... Tu estàs que te sales al West Side Story. Has anat a veure Matrix? No critiquis Matrix, sisplau.
La tinc per veure.
Ah, val.
És que saps què passa? Que com que és tan complicada, Matrix...
No, m'han dit... A mi m'han parlat molt bé, eh?
Sí, però és que per veure...
Aquella gent que et diu que la primera molt bona, la segona i tercera, sí, no, que és un error. Error, perquè...
És el meu pensament.
No em diguis això perquè haurem d'acabar la col·laboració per tota la vida.
Ha estat molt bé, fantàstic.
Ha estat molt bé, gràcies. No, no, la gent que diu això fins i tot, sí, diu que està molt bé i que realment està a l'alçada de la primera.
Però es pot veure sense tenir clar el record de les altres tres? Aquesta és la pregunta.
Es pot viure sense tenir... Sí, entès. Ara jo estic fent un joc de
paraules.
Les paraules. Es pot viure sense tenir el record de les tres? Estàs amb el president del Club de Fans de Matrix.
Ja.
M'entens de la 1, la 2 i la 3, que en realitat és només una.
Sí, sí, clar.
Saps? O sigui que... Bueno, l'hem d'anar a veure ja, eh? West Side Story també. Cada vegada que passo per un cinema que la veig, me'n recordo de tu i s'ha d'anar a veure. De què més parlem avui?
Doncs parlarem d'una família impossible.
Pare, mare, us presento l'Eric, el meu nòvio. Eric, Sara i Albert, els meus pares.
Hola.
Encantada.
Ah, jo sóc de dos petons.
Bé, és una comèdia estupenda,
sí,
però no us la perdeu, de veritat, que us pixareu de riure.
És divertida, eh?
Molt divertida. La fan a la sala Flyhard fins al 13 de febrer i, atenció, és una obra de ni més ni menys que la Carol López, que és una gran autora i directora. Va fer Germanes o Bonus
Track. Va dirigir molt de temps a la Villarroel, no?
Exacte.
Sí, sí.
I és una obra que ironitza sobre les diferents opcions d'identitat sexual i el desconcert que provoquen en els no iniciats, paraules com binari, transgènere, poliamor...
M'encanta això de...
Pansexualitat...
Els no iniciats.
Sí.
Què és un no iniciat?
Jo.
Val.
Jo i molta més gent.
Ja, clar, clar.
Clar. Mira, l'inici ja és sorprenent i un dels protagonistes, que és l'Albert, Jordi Andújar, es presenta d'una manera molt original al públic que no desvetllarem. Poc després coneixem la seva dona, que és la Sara, la Dolo Beltrán.
Magnífica, sí,
no
sí.
Llame no Dolor,
Dolor, llame Lola. Sí, sí.
Que és esteticien. I tots dos formen una parella que es consideren doncs, molt moderns, molt progres, molt oberts, no? Però reconeixen que tenen un petit problema i és que la seva filla es declara plural.
Plural no sé què és.
Veus? Sempre hi ha termes que...
Però plural, què és que li agrada tot? Tot i tothom.
No ho vull explicar perquè la gent ho vagi a veure i ja ho descobreixi.
Ah, molt bé.
Vale? Llavors, la noia és la Clàudia, que també és una altra cantant, la Paula Jornet, i s'ha enamorat de l'Eric, Liam Bermúdez, que és la seva nova parella.
Ah, molt
i
bé.
Vol presentar-lo als seus pares. Mira, aquí Liam, aquí... Ai, Liam. L'Eric, aquí els meus pares, tal... És un jove amb una petita barba, té uns 35 anys, és vegà, no veu, és professor de traducció, i els seus pares diuen, ah, fantàstic, ja era hora de que trobessis un noi madur, no? Que fa la impressió que té el cap ben amoplat.
Però...
I hasta aquí puedo leer, com he dit abans.
Hi ha un però.
Hi ha un però.
Val.
A partir d'aquest moment, i amb l'esdevenir dels anys, perquè això arrenca aquí, però després van passant coses, els progenitors se senten cada vegada més i més perduts. Intenten adaptar-se a cada nova situació que es planteja i ja arriba un punt que no saben si riure o si plorar perquè no saben com actuar. Ni tan sols quin llenguatge utilitzar per no ofendre a ningú. I surten també a la llum els seus prejudicis. Ni tan sols saben... quin text utilitzar per no molestar la parella, no? Clar, el que et planteja l'obra és... Sí, molt bé, això ho mirem des de fora i tots som molt oberts i tots som molt... Però i si això et passés dins de la teva família?
Home, com la majoria de coses, clar.
Llavors, l'obra utilitza també múltiples recursos que van esquitxant la trama. Per exemple, hi ha un micròfon i és utilitzat sovint pels joves per dir, per exemple, plural... I llavors t'expliquen el significat de...
Ah, hi ha un diccionari, per entendre'ns, no?
Exacte.
Ah, molt bé.
Unes paraules que els pares, i gran part del públic,
sí.
Desconeixen i també, al mateix temps, aboquen pels drets de la gent que opten per formes de relació al marge de les convencionals.
Fantàstic.
Fins i tot hi ha moments per la distensió on fan una versió del ritme del garaje del Loquillo, però amb la lletra canviada, també hi ha una coreografia... Vull dir, és una...
Val molt la pena.
Val molt la pena. Val és un temps molt intel·ligent que agradarà. Tant a la gent que pot ser definida dintre dels que practiquen aquestes altres maneres d'estimar, com pels que consideres que les coses han anat massa lluny i que gairebé cal un diccionari.
Anem al teatre, anem a passar-ho bé, i amb respecte, que és del que es tracta. Estem a 4 minuts de les 5, estic patint. El José Matosas també em diu que està patint. El telèfon del programa. I ara l'Eduardo ens dirà de què tenim entrades, però el telèfon, si volen aconseguir aquestes entrades, ens han de trucar ja mateix.
Ja mateix.
93 409 2771. 93 409 2771. De què són aquestes entrades, Eduardo?
Mira, anem a fer un experiment.
Vinga.
Ja saps que a mi m'agrada fer coses que no s'han fet mai a la ràdio.
Ara al·lucina.
Anem a donar dues entrades, però no diem per què.
De veritat?
Sí, clar que sí. Donarem dues entrades per alguna de les coses que hem parlat avui.
Ah, per alguna de les coses que... Ah, val. Això ja ho tenim un amic... O bé, de moment tenim dues coses. O bé és per anar al cinema, o bé és per anar al teatre.
Clar, o bé per tornar a veure el Paquito Forever, no?
Sí, o el Sir Reluí, no?
O el Sir Reluí, exacte.
El telèfon, no, el Sir Reluí no, perquè no estava previst, això. Ja els dic ara, el telèfon d'aquest programa, 93-409-2771, 93-409-2771, per endur-se'n un parell d'entrades. Això sí, ja saben que la propera setmana els tornarem a trucar perquè ens expliquin una mica què els hi ha semblat. Em diuen que tenim la Laia. Que ràpid. Laia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Que bé. Tens dues entrades, però no sé per què.
Exacte, això no va dir.
Què et veus més de gust, patir o riure?
A mi riure.
Doncs llavors, sempre. Dues entrades per Família Impossible.
Ah, se'n va la Família Impossible, sí?
Te'n vas a Família Impossible.
Ah, doncs ja sabem. Jo pensava que et faria anar allò, a veure què et trobaves. No, no. Doncs té molt bona pinta, no?, per al que ens explicava l'Eduardo, aquesta Família Impossible, Laia, no?
Sí, de riure i d'entendre una mica també els altres.
Ah, exacte.
Perfecte,
sí, sí.
Perfecte. Doncs fantàstic, Laia. La setmana vinent en parlem, d'acord?
Has estat alguna vegada a la sala Flyhard?
No. en aquesta no.
Doncs t'encantarà. És una sala que està aquí, però passants.
Ah.
Petitona, gairebé per 50 persones.
És que les sales petites són molt xules,
fantàstiques.
Sí. Sí, sí.
I hi ha moments que, amenaça Covid, els actors ballen a menys d'un metre teu.
Ah, que xulo.
Vull dir, és molt xulo i la sala val molt la pena, té una programació molt interessant i des d'aquí recomanem sempre el que fan la sala Flyhard.
Doncs perfecte. Laia, seguim la setmana vinent. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
A Ràdio Estel, tot anirà bé.
I avui, per acabar aquesta primera hora de programa, hem volgut recordar la masterclass del nostre col·laborador Alberto Fernández sobre les quatre forces que componen l'univers.
Tot anirà bé.
Les quatre forces que governen l'univers, Alberto. Això sona molt bé, no? Quines són aquestes forces?
Sona molt bé i sona pretensiós. Només amb quatre, imagina't, tantes coses.
Sí, sí.
Doncs mira, la qüestió és que fins a dia d'avui sembla que és així i tot apunta que inclús serien menys, perquè diverses d'elles es podrien unificar en una sola. Resulta que tots hem sentit a vegades a classes de física o ciències experimentals o a l'escola en general, doncs que hi ha moltes forces a la naturalesa i de més, però aquest és un terme que s'ha d'especificar una mica, que és una força. Una força, ho diré molt ràpidament, si algun físic em matarà, però ho hem de resumir-ho. És una interacció entre dues partícules. Imaginem-nos dues boles, cada una d'un material, i com interaccionen. I simplement una força explica aquesta forma en com interaccionen o com es... Sí, com es parlen aquestes partícules, vale? En base a això, tot l'univers funciona, diguéssim, amb aquestes interaccions. I fins a dia d'avui hem descobert quatre, vale? Aquestes són la interacció nuclear forta, la interacció nuclear dèbil, la interacció, o diguéssim, la força gravitatòria, que aquesta és molt més coneguda que les altres dues anteriors, i l'electromagnètica, que aquesta és ultramega coneguda. Llavors, passaré a explicar-vos una mica què és cada cosa, perquè hi ha alguna d'elles que té alguna connotació molt interessant, vale? Començaré per les menys més desconegudes, però que no per això són menys importants. Ja la nuclear forta és la força que fa que els àtoms es mantinguin, els nuclis dels àtoms es mantinguin units, vale? La gent s'ha de fer imaginar una mena de bola, doncs, on el centre d'aquesta bola està fet de protons i neutrons. Els protons tenen una càrrega elèctrica positiva i els neutrons no tenen càrrega elèctrica. I al voltant de tot això hi ha els electrons, que tenen càrrega elèctrica negativa, vale? Una bola al centre i unes altres, que són els electrons, que van donant voltes al voltant dels protons, vale?
M'estàs fent viatjar fins a segon de bub en aquests moments.
I, no, ja m'imagino, però això ho hem de saber, ho hem de saber. Llavors, la força nuclear forta és la força o la interacció que el que fa és mantindre els protons entre si enganxats i que no separin. Per què? Perquè si els protons són de càrrega positiva, què ens va ensenyar a l'escola amb els imants? Que quan els dos pols són iguals, què passa? Es repeleixen. Però en aquest cas estan junts, no estan repel·lint. Per què? Perquè hi ha la força nuclear forta que els està mantenint units. L'exemplificació més clara d'aquesta gran força, que és la més forta de totes, és l'energia nuclear. L'energia nuclear no consisteix en altra cosa que separar per la força, malgrat utilitzar aquest terme un altre cop, aquesta unió que la naturalesa ha fet perquè en aquest trencament s'allibera una quantitat d'energia ingent, que és la que aprofitem per crear electricitat i de més. ¿Vale? Aquesta és la força nuclear forta i diguéssim que la partícula que li dona aquesta propietat es diu gluó, que ve del terme glue en anglès, que significa, doncs, això, cola, pegamento. ¿Vale? Tenim una altra força, que és la força nuclear dèbil. Aquesta probablement és la més desconeguda de totes. Té un abast molt petit, tot és a nivell microscòpic també, com la forta. I aquesta, la facultat que té, és que converteix els materials en uns altres. I, de fet, això és la clau de tot, perquè al final el sol brilla perquè converteix l'hidrogen en heli. I sense llum, sense aquesta desintegració nuclear, no hi hauria llum, no hi hauria, per tant, univers, no hi hauria res. No veuríem res, tot estaria a la foscor. També és la clau de la radioactivitat, que sempre sona com una paraula molt dolenta, però en el fons ens serveix també per curar càncers, ens serveix per esterilitzar aliments i moltes altres coses, vale? Ja tenim dues, la nuclear forta i la nuclear dèbil. Anem a la gravitacional, la força gravitatòria. La força gravitatòria és una de les més conegudes principalment per Isaac Newton. Tot i que abans ja molta gent va investigar sobre aquesta estranya, doncs, això, força que ens atreia contra el sol de la Terra, vale? Galileu va ser un dels primers, feia experiments amb un pla inclinat i deixava caure objectes. També, per altra banda, deien que és un mite, ja ho adelanto aquí, és un mite, deien que va pujar a la Torre de Pisa i va tirar des d'allà dalt dos objectes per intentar calcular l'acceleració amb el que queien al terra i de més, però és un mite, no ho va fer ell. I a partir d'aquí vam anar a Newton, que es va basar en alguns d'aquests experiments, i va descobrir, va desentranyar les fórmules que expliquen les lleis de la gravetat, ¿vale? Les lleis de la gravetat té un abast infinit, vull dir, no té límit, arriba a tot l'univers, i tots produïm gravetat. No només els planetes, que sempre tenim la imatge que el planeta tenen gravetat. No, qualsevol objecte amb massa té gravetat. Nosaltres també provoquem gravetat. I això ho va descobrir Einstein.
L'Oriol també?
L'Oriol també.
Tu també provoques gravetat?
Un micròfon també. La Núria també, exacte, tot.
La Núria, no, la Núria provoca més gravetat que tots nosaltres junts, diria jo.
Això, però encara que sembli sorprenent, ho va descobrir Einstein. És una de les grans coses que va descobrir Einstein, que va saber interpretar aquesta atracció com si, fent una analogia, imaginem-nos un llençol que l'estem tibant per les quatre cantonades i de sobte ve la Núria i deixa una bola de bolos just en el mig. Però nosaltres seguim tibant d'aquest llençol. En el mig es crearà una profunditat, es doblegarà per la part del mig. La gravetat no seria res més que la desviació que fa la nostra massa del cos sobre una cosa que no em ficaré avui, però ja em ficaré més endavant, que es diu el teixit espai-temps. Vale? I ja per acabar, tenim la força electromagnètica. Aquestes en el passat estaven separades, era l'electricitat per un costat i el magnetisme per un altre, però es van aconseguir unir, entre altres gràcies a gent com Faraday, a Clark Maxwell, etc. ¿Vale? L'electricitat la coneixem des d'èpoques molt antigues. Ja el 2750 abans de Crist ja es redacten papirs a l'Egipte on s'explica que hi ha uns peixos que donen unes menes de llampecs com els que veuen al cel. I ho utilitzaven inclús per investigar amb granotes i coses així. Tales de Mileto també va fer coses similars. I el magnetisme el coneixem també des dels grecs, que van ser els primers que van saber descriure com frotant certs materials contra altres coses aconseguien que després poguessin enganxar-se uns papers. Tots ho han fet a vegades amb un boli bic contra el jersei i després enganxar els paperets i tal. I això era el magnetisme. Aquestes dues, electricitat i magnetisme, es van enganxar. I més tard es va enganxar també la nuclear dèbil. Enganxar vol dir, ho he dit molt ràpidament, s'han aconseguit unificar. Llavors, ara existeixen tres, diguéssim, forces, podem dividir-les en quatre, l'electrodèbil, que es diu, la nuclear forta i la gravitacional. Si les podem separar i tenim les quatre, però ja s'han aconseguit unificar a tres d'elles de les cinc. Llavors, la teoria més bonica de la ciència, de totes, però que encara no s'ha aconseguit i anem en camí, és intentar unificar totes les lleis de la física amb una sola. I això, que és la cerca més meravellosa de la ciència, que intenta buscar això, la simplicitat en la profunditat de tot, és una de les grans coses que hi ha al voltant de totes les forces que guanyen l'univers. I un detall molt petit, i amb això ja us deixo tranquils. Jo quan li vaig explicar a la Núria que parlaria aquest tema, li vaig comentar un cas molt curiós que no és trivial, i no som conscients d'això, però és la pura realitat. I és que la sensació del tacte, de tocar qualsevol cosa, és absolutament una il·lusió. Això no existeix, no toquem res. El que sentim quan toquem alguna cosa, agafem una ampolla d'aigua, toquem un mòbil, toquem a la persona estimada o caminem pel terra, és simplement el fenomen de repulsió dels àtoms, que per la part de fora tenen electrons, com he dit, i són de càrrega negativa, però també els nostres peus també tenen àtoms on fora estan els electrons i també són de càrrega negativa. I què hem dit? Negatiu i negatiu són pols iguals i a l'escola que ens van ensenyar que es repeleixen. Llavors, com tot està format d'àtoms, tot en la seva capa més exterior té una càrrega negativa. Llavors, la nostra mà també. Jo no puc atrevessar aquesta de l'on estic perquè la superfície més endalt de la taula té càrrega negativa i la meva mà també. Llavors, negatiu i negatiu es repeleixen i per això sento la sensació de tacte. Això, que us sembla màgic, és la realitat.
Jo no ho sé, això, De veritat, o sigui, aleshores tal no hem tocat mai res.
En realitat, no.
No hem tocat mai res.
Això,
no,
de veritat, us convido que ho investigueu o ho busqueu, però el tacte és una sensació produïda per la força electromagnètica.
Ja. Oriol, què et sembla a tu, això? Jo no, m'he quedat una mica trasbalsat.
Se m'escapa completament. No arribo a aquest nivell.
Clar, però si quan agafem una cosa, que notem el tacte de la cosa, d'alguna manera l'estem tocant, no?
Sí.
Vull dir, Perquè si no, no cau la cosa.
No cau, és una sensació, però que és una sensació provocada per al fregament. I el fregament no deixa de ser que l'objecte, per exemple, la teva mà, està tinguent molta més càrrega negativa que l'ampolla que agafes. I la teva mà empuja cap endalt i l'ampolla empuja cap en baix, perquè és atreta per la gravetat. Com la teva mà té molta més càrrega negativa, repeleix cap endalt.
És molt difícil, això.
Mira, fem-ho d'una altra manera. Tu imagina't que vas caminant...
Oriol, espera, Oriol, estic... jo, és que potser jo sóc molt de lletres i se m'està escapant. No sé, Oriol, tu estàs entenent això?
Jo sóc més de cor, d'emocions, que no de cervell i de física.
Val,
ah, no, però la ciència té moltes emocions, també, eh? Això, sí, no està pas renyit, totalment. De fet...
No, està molt bé.
Sí.
Bueno, què estaves dient?
Sí, simplement anava a dir que moltes de les grans coses que s'han aconseguit en la ciència s'han aconseguit per gent que ha sentit passió per descobrir la profunditat de tot el que existeix a la naturalesa, i això implica la medicina, implica inclús l'art. Molta part de l'art s'ha pogut fer en el segle XX degut a que s'han descobert materials nous. Per cert, hi ha un material, hi ha un color concret que es va descobrir per un pintor que era químic, també, i que volia poder reflexar una cosa que succeïa a la naturalesa mitjançant un color que no existís, i va inventar un color per això.